si hi ha diners a jubilar-nos i haver cotitzat 16
sobre,
anys.
Sobretot perquè el món laboral ja parteix d'una base de no estabilitat. És que el problema no és que ens provoquin una nova inestabilitat, és que ja partim d'un sistema molt precaritzat. O sigui, aquesta és la qüestió. Aquest escenari que planteja el Manel, de ara se t'interromp la vida laboral durant 2-3 anys, no és que sigui un escenari nou, és que ja fa temps que es dona, des del moment en què s'ha trencat també l'ascensor social.
La societat líquida.
Sí, i afecta molt especialment els joves, també aquesta inestabilitat.
Les 10 del matí, doneu-me res, 2 minutets, i de seguida us pregunto per la llei de l'habitatge i passarem amb la Cristina Jolong uns instants per veure què és aquest nou projecte del Bulli, que obre d'aquí 2 mesos i que és un museu a Calamonjoy. De seguida.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu.
200 grams de nous al natural a l'Esto ara per 1,69. T'estalvies un 22%. I hamburguesa de boví ecològica d'origen Pirineus per 1,89. T'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'ONCE. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'ONCE. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 3 minuts. Bé, com passa amb la majoria de vegades que hi ha alguna regulació que està pensada per ajudar, en general, a la gent del carrer, diguem-ne, no? I que són mesures que, a més, a la proximitat d'unes eleccions, en general, queden bastant bé, no? La regulació del preu del lloguer, no? A través d'una llei de l'habitatge, com va ser ahir el govern espanyol, més Esquerra, més Republicana, més Bildu. Va passar ja en el seu dia amb el tema de la benzina, que al cap d'uns mesos ens vam adonar que el diferencial d'entremig que havíem pagat entre tots algú se l'havia quedat. Amb l'IVA està passant una cosa similar, que és que algú s'ho mira i diu, escolti, però és que ja val el mateix que valia abans. Hi ha qui diu que la llei de l'habitatge que es va aprovar ahir per posar-hi un topall al preu dels lloguers pot acabar sent pitjor del que s'ha planificat. Manxon, tu com ho veus? Ahir es va posar un topall, 2% aquest any, l'any que ve 3%, zones tensionades que poden decidir les pròpies administracions i dir, miri, aquí encara posarem una taxa més. En alguns casos control amb els grans tenidors que són a partir de les 5 habitatges, sí, que tingui una persona. Control sobre la gent que té habitatges respecte als lloguers que cedeixen.
Clar, a priori tu pots pensar és una bona mesura, perquè en tot cas has de fer alguna cosa per intentar sobretot que els joves puguin accedir a la vivenda, perquè aquest hauria de ser el primer objectiu. Això és evident. Però,
que en el seu dia, perdona, es va aplicar aquella mesura de dir, doncs els hi donem un xec.
Malament.
I què va passar?
Malament. Que van pujar els propietaris.
Van pujar els preus. Perquè els propietaris van dir, home, si li dones a amb ell ja m'ho quedo jo.
Eren 400 euros.
Que tu tens 22 anys, doncs si de cas ja em quedo jo la diferència.
Et pujo. O sigui que té una bona intenció, això és evident. Pensem també en dades. El 74% de la població de tota Espanya, o sigui, a Espanya el 74% és propietari de vivenda. És veritat que el 2014 era el 80%, és a dir, que ha anat baixant una miqueta. Però clar, és el 74%, és a dir, estem parlant de propietaris, però estem parlant de gent jove que ha d'accedir a la primera vivenda perquè és absolutament necessari per la vida i pel conjunt de la societat.
I que ara mateix en alguns llocs és absolutament demencial.
I és absolutament demencial. Llavors, la mesura, en principi, jo diria benvinguda perquè s'ha de fer alguna cosa. Ara, els primers perjudicats, també s'ha de dir per graus, seran els fons d'inversió, claríssimament. Per molta gent dirà, doncs no em preocupa, perquè els fons d'inversió ja s'ho... Perquè clar, si fan inversions dependent dels tipus d'interès que els doni als bancs, si tu no pots pujar, perquè la gràcia pels fons d'inversió era carregar-ho quan tu pots canviar els contractes, diguéssim, a partir d'ara si no, només pots a pujar-ho un 3%, doncs no els hi serà massa rentable. Ara bé, i els propietaris que tenen una pensió i ho complementen, jubilats que tenen un pis o dos i ho complementen a través del lloguer dels pisos. El l'IBI dels ajuntaments va pujant, pot pujar un 5, un 6, un 7%. A Barcelona han pujat molt. Llavors, et compensa tenir-ho de lloguer o al final dius, saps què, el vendré i amb aquests diners els invertiré en una altra cosa, com a mínim els aniré distribuint a poc a poc i em permet tenir un calaix.
I si hi ha molta gent venent pisos, vol dir que ja no estan de lloguer.
Clar, que ja no estan de lloguer i
per tant l'oferta és menor.
I per tant aquests pisos també augmentaran perquè hi ha manca d'oferta. Llavors té la seva cara bé aquesta mesura, és evident. Ara, també hi ha una altra cosa, que és dir benvingut perquè alguna cosa s'ha de fer. Però de veritat acabarà resolent el problema, perquè el problema no és que et pugin de 900 a 920 i no a 1.100 o a 1.200, com podria ser, no? Clar. Sinó que tu tinguis un lloguer a 300 euros.
Clar.
No a 1.100, a 300 euros. I això com ho pots aconseguir? Fent vivenda pública, fent un parc de vivenda pública. Això com es fa? Com a mínim a 5 a 10 anys vista. I les administracions en aquest país han passat, i jo crec que s'ha d'expressar de forma col·loquial, han passat el problema de la vivenda perquè en determinats moments no era un problema, perquè en determinats moments
amb
molta
negoci.
Gent propietària...
I perquè se'n feia negoci.
No, i perquè hi ha a Espanya una cosa molt, molt característica que tu veus en altres països. La gent quan té diners, o sigui, no té accions en empreses que et dona un rendiment cada any, sinó que la cultura nostra, la cultura de l'estalvi nostra, és invertir-ho en pisos. Perquè és un bé que s'ha considerat que era bastant segur i que a més els podies donar cap als teus fills, als teus familiars, i era un bé
immutable.
Sí, sí. Llavors aquesta cultura, diguéssim, de posar els estalvis en el totxo, per dir-ho així, té una part bona però té una part dolenta també, que és que no s'ha fomentat allò,
Digues, Tania.
Jo només posaria, vull dir, ara tots aquests riscos que esmenta el Manel poden existir, però és que encara hi ha un element polític que pot fer que l'efecte d'aquesta llei quedi desdibuixat pràcticament en mesos. És a dir, per absorbir, diguéssim, el vistiplau dels partits com Esquerra i Bildu, hi ha una qüestió competencial que s'ha deixat més en mans a les comunitats autònomes. Per exemple, marcar què són les zones tensionades i posar aquests índexs, per exemple, decidir si un gran tenidor és a partir de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 pisos, i això el PP ja ha dit que amb ells no comptin. És a dir, totes les comunitats autònomes governades actualment per el Partit Popular diuen que faran tot el possible perquè aquesta llei no s'acabi aplicant, sobretot en els preceptes que poden anar en contra dels propietaris. Estem parlant de que aquesta llei ara té un vistiplau parlamentari, però cal una tramitació. La intenció és aprovar-la abans de les eleccions del 28 de maig. D'acord, ens situem pràcticament a l'estiu. Hi ha eleccions a final d'any. Què passarà si governa el Partit Popular? És a dir, el govern de coalició ha perdut 3 anys en deixar una llei més sòlida, perquè un dels elements claus que comentàvem és aquest 2% de d'increment aquest any, que ja estava fixat per un reial decret, el 3% per l'any que ve, és a dir, tots els que ens estiguin escoltant, si us han de renovar el contracte de lloguer durant el 2024, no us poden pujar més d'un 3%, però, ostres, és que queda un índex per definir a partir del 2025. I si aquest índex l'ha de definir un govern del Partit Popular és que potser s'ha carregat la llei. Per tant, estem parlant d'una llei que té clars obscurs, una llei que no agrada una banda i l'altra, però és que hem de posar sobre la taula que és una llei que políticament pot acabar tenint molt poc recorregut.
En termes polítics, és el que diu la Tània, al final els riscos que s'han assumit deixant 3 anys de pel mig, que es podria haver aprovat aquesta llei, que era un dels grans compromisos, no?, del govern de coalició, el fet que s'aprovi a darrera hora i en ple cicle electoral, té el risc de que acabi sent una llei completament efímera que ni tan sols s'arribi a aplicar si es produeix un canvi de govern. Aquí, en termes polítics, també ens hem de preguntar què ha passat perquè el Partit Socialista hagi canviat d'opinió i hagi acceptat unes reclamacions per part de Podem, Esquerra i Bildu, que fins ara rebutjava i que era, bàsicament, el fixar
un topall. Sánchez i eleccions,
saps? Ah, exacte, és a dir, venen eleccions i aquesta era, per una banda, una de les grans assignatures pendents i una de les grans reclamacions que, per exemple, estan fent alcaldies com el d'Ada Colau, i per una altra banda, també és veritat que després de la divisió del govern d'Esquerres amb la llei de només sí és sí i del fracàs amb la derogació de la llei Mordassa, d'alguna manera Pedro Sánchez tenia la necessitat de vendre de cara a aquestes eleccions que la majoria de la investidura és sòlida i exhibir que té una suma que li garanteix una estabilitat. En termes socials, abans el Manel ho apuntava. Aquí el drama és que fixar un topall per impedir que creixin desaforadament els lloguers és positiu, però el problema és que la situació ja és insostenible amb els preus actuals i que no tenim un horitzó de que aquests preus baixin o un horitzó de que a curt termini s'augmenti aquest miserable 2% de parc d'habitatge de lloguer social que no s'ha fomentat justament perquè s'ha basat a l'economia espanyola, a l'economia del totxo. I de la propietat. I la qüestió és aquí que tenim unes dades que són alarmants pel que fa a l'emancipació de joves. Estem parlant de que només un 16% dels joves d'entre 16 i 29 anys estan emancipats, l'edat mitjana d'emancipació són els 30 anys, i aquí les dues grans dades sagnants és que el salari mig d'aquests joves són 12.640 euros anuals i que, per tant, d'aquests, els que viuen de lloguer han de destinar un 85% del seu salari a pagar aquests lloguers. Per tant, sí, és positiu que es fixin uns topalls. Sí, té una bona intenció, com deia el Manel. Després veurem si aquells grans tenidors que han fet negoci d'un dret, com és el de l'habitatge, buscaran tots els subterfugis possibles per continuar fent negoci amb el dret a l'habitatge. Això és evident. Però després està, que és que la situació actual és de per si insostenible i que no s'han pres mesures per poder disminuir preus. I disminuir preus, malauradament, només es produirà si es construeix més parc d'habitatge públic o si s'intervé de forma molt contundent i es fixa un màxim de preus per cada metre quadrat de pis.
Només una cosa, només una cosa. O si pactes amb el sector privat un pla de veritat ambiciós on tot el sector, diguéssim, hi estigui d'acord, perquè això també s'ha de fer. És a dir, has d'arribar a un acord amb el sector i amb el sector privat que t'ho pot fer. I jo crec que hi ha fórmules, i els que en saben te les expliquen bastant bé. L'administració hauria d'entrar aquí.
I només un apunt, i li passo la pilota al Caral, hi ha gent que ens està escrivint que són petits propietaris. Que això està passant al mateix moment en què els petits propietaris, que potser tenen un habitatge més, el que viuen i un altre que el tenen llogat, se'ls estan pujant les hipoteques a una velocitat d'escàndol. Llavors la pregunta és, aquesta persona que li pugen ara de cop la hipoteca 300 euros i no pot revertir-ho en la persona amb qui té, i potser no li surt ni a compte tenir llogat el pis, en quines circumstàncies queda, no?
En tot cas, qui té el pis llogat, diguéssim, si estem parlant d'algú que sí, ja està a prop de la jubilació, ja ha jubilat, les dues vivendes estan pagades.
No? Bueno, en el cas que estiguin pagades.
No, per dir, el 74% és propietari a Espanya, 74%. Caral.
Bé, estic bastant d'acord amb el que s'ha dit, que és un problema molt complex, ja veurem la llei aquesta. Independentment del eventual hipotètic canvi polític, si amb el seu propi mecanisme actual, amb el supòsit de que continués el govern actual, bueno, la tendència actual al govern, doncs, què passaria? si realment es mantindria. Perquè, clar, no és el mateix que posin el 3% com a màxim de 1.000 euros que de 500. El problema, com ha dit el Manel, és per què està a 900 o a 1.000 i no està a 500.
1.077 de mitjana el lloguer a Barcelona. Per 1.000
euros.
És que és... Val, d'acord, sabem que no pujarà més, però... D'acord, gràcies, bueno, això com
no
ho baixem?
Això que no pujarà més, no ho sabem.
És igual que el salari mínim,
vull dir que,
el lloguer mig.
Vull dir que tenim aquesta incògnita. La solució és vivenda social.
Clar.
Vivenda de promoció pública. Amb pactes amb els privats, constructors, no promotors, constructors, o...
construcció pública.
O iniciativa pública al 100%. Això ja és, són figues d'un altre paner i ens ficaríem en una altra pel·lícula. Però, per què no s'ha fet això amb tots els anys de democràcia? Clar, jo el que veig és que qui és el president dels propietaris de Barcelona? L'alcalde Clos. És a dir, aquí el Partit Socialista ha tingut una ideologia pro-propietari privat, no pro-propietari públic. Si tu veus altres ciutats com a París, Viena, Berlín...
Joan, però la competència la té la Generalitat. La competència en vivenda la té la Generalitat.
No, però aquí... I els lobbies no funcionen.
No, els ajuntaments tenen l'obligació de donar
el terreny, sí, sí.
I la Generalitat té l'obligació perquè té la competència.
La Generalitat no...
I aquí han passat de tot.
No, però han passat.
I els primers, els governs de la Generalitat, perquè tenien la competència.
No, però si vas... Hi ha una ideologia, però... Hi ha una ideologia dominant, però propietat privada de l'habitatge. Vull dir, això és evident.
Aquí i allà.
Aquí i allà, no, però...
A tot arreu.
Aquí i allà.
Sí, sí.
Llavors, clar, això són posar panys calents, perquè, clar, el 3% de 1.000 o de 2.000 o de 5.000...
No, per això deia.
Bueno, el tema com és? Sí. El mercat s'ha d'inundar, evidentment, no d'avui per demà. Però això és una política pública a 10, 20, 30, 40 anys. Clar, partim de l'any 77, clar, són quasi 50 anys, noi? I què hem fet?
Molt poca cosa.
Clar, aleshores, clar, és... Ara diré el llatinajo.
Ara, ja està esperant.
S'ha fet cumbranum salis,
que és?
Com un granet de sal, una picossadeta de sal. Això és cumbranum salis, va dir, perquè, clar, la sal no aboquem tot el tarro de la sal.
No, però llavors tens un problema de salut.
Llavors, aquí, una cosa que era una solució... s'ha fet com si fos tòxica. Llavors, aquí hi ha una ideologia raríssima.
10 i 17. Permeteu-me res, 2 minuts de pausa i parlo amb la Jola en uns instants.
RAC 1. Més que edificis que responen a necessitats i desitjos, espais que aborden allò social, cultural i ambiental. Més que empatia, empatia radical. Model, més que un festival d'arquitectura. A l'entorn del Parc de les Glòries, del 20 al 30 d'abril. Descobreix tota la programació al web model.barcelona. Col·labora Fundació Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo.
Atenció a domicili de qualitat.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93-241-78-88.
A Grupo Todo Plano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todo Plano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC1.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a 11:45 del matí. Avui acompanyats de la Sara González, del Manel Manchón, del Joan Caral, de la Tania Tàpia. En el dia que avui ens llevàvem i veiem a les portades dels diaris, Ferran Adrià, perquè de nou es reobrirà el Bulli. Ara el titular és així, però després es diu que no com a restaurant, sinó com a museu. Una de les persones que informava avui sobre aquesta qüestió i que ha tingut la sort de veure com serà per dins aquest nou Bulli és la Cristina Jolong, la periodista de La Vanguardia. Què tal, Cristina? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bulli 1846, sí?
Sí.
Es dirà així, això,
eh? Representa que aquest és la xifra de plats que van arribar a fer-se en el Bulli. I també l'any que va morir Escoffier. Per això van posar-li aquest nom.
Heu tingut la sort de que us faci la visita al Ferran Adrià directament, no? Però això no serà el normal.
No, tot i que ell va dir, perquè ell viu allà al costat, i va dir, no, de tant en tant, doncs sí que baixaré i veuré la gent.
Alguna sorpresa.
I pensava, ostres, això és que et toqui la loteria.
Sí, clar, clar.
Vas de visita, et trobes el Ferran allà explicant-ho sempre molt millor que un audioguia, no?
Escolta'm, Cristina, ara quan la gent es desperta al matí i diu, ostres, hi haurà un museu del Bulli 12 anys després de que tanqués el Bulli, que, pràcticament 12 anys després, i que s'hagi produït tot un procés en què hem sentit moltes versions del que acabaria sent allò del Bulli, com és que s'ha triat tant? I segon, a tu finalment què et genera que es converteixi allò en un museu?
A veure, és espectacular, quan ho veus entens per què tants anys, el primer que ens va explicar el Ferran quan vam arribar és que no era la seva intenció haver trigat tant, però va haver-hi molts problemes a l'hora de fer la nova part de construcció, perquè estan en un parc natural, al Cap de Creus, això és molt complicat. Grups ecologistes es van posar en contra, van parlar molt, al final van arribar a acords, no van poder construir tanta part com tenien pensat en un inici. Aquesta és una de les parts que va complicar molt la tasca d'obrir. Després tampoc comptava el Ferran ni ningú de nosaltres amb una pandèmia que encara ho va allargar més, però clar, han estat 12 anys. El que passa és que quan entres i veus tot allò, que costa molt d'explicar, Xavi, costa molt d'explicar perquè és com un recorregut que és una mica com anar entrant en aquella ment del Ferran Adrià, que s'ho pregunta tot, s'ho qüestiona tot una i mil vegades i aprofunditza en tota la qüestió del coneixement vinculat a la cuina, a la degustació, a la gastronomia, ampliant, sempre mirant d'ampliar el coneixement de la gastronomia i llavors doncs també explicar què és el que va passar allà dins, no? en aquell lloc que va ser epicentre d'una revolució. Jo tinc una mica la sensació que el Ferran va canviar les regles del joc, ho va rebentar tot, per dir-ho d'alguna manera, i ara ho torna, després d'haver de construir, d'alguna manera, ara torna a construir unes explicacions perquè puguem entendre què va passar allà, no? Moltes de les coses que jo crec que van succeir o que van fer sense poder aturar-se molt a reflexionar el que estaven fent, doncs ara sí que han tingut temps i seguiran fent-ho d'explicar una mica tots aquests processos creatius doncs que crec que poden servir per moltes altres disciplines.
Mm-hmm. T'anava a preguntar precisament sobre el funcionament del Bulli. Clar, havent passat 12 anys, Cristina, hi ha una qüestió que és que hi haurà una pila de gent, una pila, que vagi allà que no ha passat pel Bulli. O que...
I aquesta és la gent que més, jo penso que és la gent que més li interessa que conegui el que va passar en el mateix Ferran Adrià, molt conscient de que avui dia hi ha molta gent que no sap qui és el Ferran Adrià.
Sí,
molta
sí.
Gent jove, fins i tot gent jove que vol estudiar cuina, i que li sona com un personatge llunyà, però que desconeix. I ell vol explicar una mica tot això, i jo penso que, d'alguna manera, he completat el llegat del Bulli, no? Després, bueno, queda la cosa que tothom pregunta, i l'altre dia també tots li preguntàvem, ostres, però com pots veure tot això i no poder tastar res, no?
Ah, ara, a quina hora? No hi ha menjar, oi, Cristina? No hi ha ni un gramet de menjar.
No hi ha menjar, no hi ha menjar. Ara m'escrivia un company que té, és d'un podcast que es diu La Picaeta, que fan sempre broma al voltant de la gastronomia, i em deia, molt interessant tot això que expliqueu, però entre tu i jo... que dur, no?, que no es pugui...
Un canapé, alguna cosa, no?
Home, i llavors això li comentàvem a la Ferran, i ja té la resposta, que suposo que la repetirà diverses vegades, que diu, jo quan veig una exposició del Norman Foster també m'agradaria que em fes la casa. I jo també et dic que no té res a veure, i jo penso que alguna oliveta esferificada no és el mateix que fer una casa,
Perquè, per altra banda, Cristina, hem de dir una cosa, el preu és important, vull dir, no és una entrada molt barata, tampoc. 27 euros, em sembla, no?, l'entrada, oi que sí?
27 euros i mig. Aleshores, és diferent si tu aparques en la mateixa Cala Montjoi o si fas servir una llançadera de roses, faran un sistema perquè et surti més econòmic si no vas amb el teu cotxe, perquè allò no s'ompli de vehicles,
sí,
i perquè sigui més sostenible i de cara al parc natural i tot això, no?
M'ha semblat llegir-te que deies bullibús.
En aquest company de la Picaeta li deia, quan m'ha dit això, li deia, bueno, ja veurem quant temps dura si no hi ha un botí per part dels visitants, ja, que només poden prendre aigua i cafè, no? Mm. Perquè és una trastada,
M'ha semblat que deies bullibús, la crònica, hi ha una mena de llançadora, dius?
Sí, hi haurà una llançadora des de Roses, hi haurà un pàrquing privat, sí, i hi haurà uns preus. O sigui, el preu que jo publico és el 27 euros i mig, és el preu de l'entrada. Mm. No he especificat molt tot això de sé que és més econòmic, més assequible, no aparcar a la Cala Montjoi, estarà molt ben preparat perquè la gent pugui pujar, i bueno, ja veurem què passa. Des de dilluns es podran comprar les entrades i seran 3 mesos. Jo mateixa pensava que seria més temps, ho vaig descobrir dimecres quan vaig fer la visita. Sí. La veritat és que feia un dia esplèndid, Xavi, i veies la Cala Montjoi, jo veia una senyora allà prenent el sol, i jo no sé si el vulgui, però una escapada a la Cala Montjoi. És tan, tan bonic,
sí,
feia tant temps que no la visitàvem, que és una meravella al Cap de Creus.
Crec que la Tània Tàpia, que a més a més és gironina, volia fer-te una pregunta. Tània, estàs per aquí,
Sí, hola, què tal, bon dia.
Hola,
Cristina.
Tània.
No, és que ara he viatjat el 2011, aquell 31 de juliol, quan el Bulli va baixar, diguéssim, la persiana, ens van convidar uns quants periodistes, va ser un acte molt, molt emotiu, i volia que ens expliquessis una mica d'aquell Bulli, d'aquella cuina, d'aquell menjador, què queda? És a dir, serà reconeixible el que era el Bulli en essència? Val.
Sí. A veure, hi ha tota una part nova. Jo explico a la crònica que faig que si havíeu tingut l'oportunitat d'anar alguna vegada i de tastar el menú, semblava de vegades que el cap t'havia d'esclatar de tantes sorpreses, tanta creativitat, allò era com una bogeria. Ara torna a passar el mateix, tens la sensació que et pot esclatar el cap. Jo espero que hi haurà moltes lectures, perquè per mi, que em dedico a aquest àmbit de la gastronomia, era molt difícil assimilar molta part de les explicacions i del coneixement que acumulen, perquè el Ferran no té límit i quan s'hi posa, imagina't 12 anys fent això, és una barbaritat. I el que més reconeixible serà és la part del menjador, que l'han tirat a terra perquè estava una mica espatlladet, però per tornar-lo a deixar exactament com estava. I el que han volgut fer és una instal·lació de tal manera que quan tu entres tens la sensació com si els comensals s'haguessin aixecat tots al mateix moment i haguessin deixat la taula... saps com quan estàs al restaurant i t'aixeques per anar al lavabo? Doncs igual, doncs el tovalló posat així, una copa a la meitat, una altra plena, els plats amb una reproducció molt ben feta que han fet d'algunes de les elaboracions del Bulli. Hi ha plats que tenen... O sigui, hi ha taules que tenen els plats encara per com si encara estiguessin per tastar, i d'altres, doncs, a mitges. Llavors tu tindràs exactament la sensació del menjador tal com era, sobretot el primer menjador que et trobes. A l'altre han posat una taula gran, però aquelles mateixes cadires. Tu recordes que el Bulli, bueno, o sigui, els que jo he estat, el Bulli era com antiquat, no? I bueno, ara té molta gràcia, no?, que en aquell moment no haguessin fet una reforma que el fes igual que tants llocs, no? Al final acaba sent tot igual i el bulli era diferent i ara resulta entranyable veure'l. És el més semblant. Després la cuina, aquell toro que hi havia a la cuina que presidia una mica, doncs allò segueix i han guanyat espai i hi ha una part de la cuina on pots veure algunes de les elaboracions, de les creacions més disruptives i després també trobes tots els instruments que es van crear. Lucky Hoover va ser una de les persones, dels dissenyadors que més van aportar les pinces, per exemple, una cosa que trobem a tots els restaurants avui dia i que fins i tot les jaquetilles de cuina tenen un espai, una butxaqueta al braç per posar-les, doncs això va ser el Bulli qui va implantar-ho, no? I com això, tantes i tantes i tantes d'altres coses, no? Però la sensació, l'essència la tindràs, però clar, hi ha parts noves i després hi ha una part molt important, Tània, fora, que és una part expositiva on vas passant per diferents zones on t'expliquen moltíssimes coses i ja et dic que t'esclata el cap. Si vols veure-ho tot, jo penso que val la pena anar-hi més d'una vegada per anar assimilant tot això.
10:45 del matí, doncs haurem de deixar-ho aquí, haurem d'estar pendents també el dia 15 de juny, que és quan reapareix el Bulli convertit en un museu. Ens ho ha explicat la Cristina Jolón, que hi va poder ser aquesta setmana dilluns i es posen a la venda les entrades. Cristina, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Una abraçada a tots, gràcies.
Adéu-siau. Passa un minut a 10:45. Anirem acomiadant amb la Sara González, el Manel Manchón, el Joan Caral, la Tània Tàpia. De seguida venen els execrables.
Ai,
jo no recordo una setmana en què hi hagi hagut més gent demanant el mateix execrable.
Ui.
No ho recordo.
Que feu execrables dedicats.
Hi ha execrables express. Que a vegades es produeix el decés pocs dies abans de l'espai. I avui hi ha molta pressió. Hi ha molta pressió sobre els exagrables, o sigui, només dic això. I la segona cosa, no volia acomiadar-me sense passar un moment per al viatge al passat que va significar ahir escoltar el versió RAC1, perquè divendres que
ve... Superfort.
Va ser
superfort.
Ahir van rememorar amb el Hosmer que divendres que ve farà 25 anys d'aquesta cançó. I veia Oriol Jové, el company de la redacció d'Esports, diu, jo no havia nascut. I he pensat, mira, m'han començat a sortir insults de la boca de mala manera.
I ara diré una cosa.
Tenim gravada
ara
foc la lletra d'aquesta cançó.
Què passa?
Que ahir va morir un senyor molt important.
Sí. Carlos Tena. Sí, senyor. Sí, senyor. Mm-hmm. No, però anava a apuntar que ahir va venir Hosmer, ja sense la calça aquella de cuir que portava, que ha passat els anys, no sé si la deu tenir. I va interpretar-ho, el versió. Jo crec que heu de sentir aquest moment concret. Va rebentar tota la ràdio sencera, eh? Va fer-ho superfort aquella vegada, doncs així. Ahir Hosmer va reaparèixer al versió RAC1. Feia 8 anys que no feia cap tipus d'actuació. Doncs ahir va tornar a fer el superfort amb aquest final. Fixa't, a veure.
És superfort.
Ja s'havia acabat la música i ens seguia.
Està molt bé.
Quina fricada, cuidado.
És com la de la cova, havia estat fotent sense actuar.
Doncs això, imagina, ho haver de gastar tot de cop allà.
Sabeu que ens passarem tot el cap de setmana amb el superfort al cap, eh?
No, és que té droga.
Malalts de tele, Toni Soler, fa 25 anys volien portar el català a Eurovisió a través del...
Va anar per Andorra, no?
Extraordinari. No hi va anar-hi, eh?
No va anar-hi.
Jo diria que no hi va anar-hi. Es va fer campanya, però no es va aconseguir.
Sí, però llavors ell al seu Twitter anuncia que va a la ràdio en anglès, coses que no entendré mai.
És veritat, és veritat.
No sé, coses estranyes. 10:34.
Doncs au, Tània, et deixo per Madrid, que entraran superfort, et miraran molt raro, perquè això sí que allà sí que ni idea, eh?
Ara,
ni idea.
Ara, una ciutat com Madrid, ja dic jo que ningú s'espanta de res, que de raro n'hi ha moltes coses.
Una abraçada, Tània, que vagi bé.
Posa-t'ho posa al mòbil.
Exacte.
Politona,
es deia? Politona, oi,
Politona. 25 anys, això.
Vinga, Joan Caral, Manel Manchón,
me voy con el Tamagotchi.
Politona.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Coneix-te el programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Track 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis Track.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cap.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7, 11, 20, 21 i 29. I els sols, el 6 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu esteu, les colònies de la gent.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu.
200 grams de nous al natural a l'Esto ara per 1,69. T'estalvies un 22%. I hamburguesa de boví ecològica d'origen Pirineus per 1,89. T'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç.
Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. El dissabte 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Especial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras.
¡Es ahí, vaya puta! ¿Qué collons son pétalos tridimensionales?
Pero bueno, ¿qué s'ha de fer de Toby en tota aquesta història?
No ho sabem. No posseguis, Toby, no posseguis. No posseguis!
A RAC 1, Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby, eh?
5 minuts i 3 quarts d'11.
Au village sans prétention.
Ressons Penedès, Vall Cruïlla, patrocina aquest espai.
Vall Cruïlla, que us sembla?
Que tenim patrocinador aquesta setmana. I ens conviden unes entradetes o alguna
cosa? No comencem.
Aquí, els últims 25 minuts a Tertúlia, què ha fet? És un museu, Xavi.
No. Sí. Per favor. No es pot menjar, ja ho hem dit des del principi, ja ho sabia.
Tu no ho sabies, però...
No, si ho deia ja la Joloc des de primera hora.
Per si algú s'escolta...
Un cafaló.
El dia 23 ja sabem que juga el Barça, és Sant Jordi, però una entrada d'entradetes per la final del Godó, potser algú que estigui escoltant que l'escolti enviar...
Quin escàndol, prou ja.
No he vist ni un joc.
Va, Malcom Montero, bon dia.
Bon dia.
El moment en què s'ha posat la pinya a la boca.
La pinya sencera.
Bon, sí, sí, pinya sencera. Hi havia una aquí, amb la Carme Miranda. Què tal, Santi?
Bon
dia.
Molt bé.
Bueno, hi ha molta tensió aquesta setmana, eh? Hi ha molta gent molt nerviosa aquesta setmana.
Molta pressió. Mira...
Molta angoixamenta social.
Que quan comença això el 2015, no sé quants... No sé quants. I mai... hem tingut tanta pressió i tanta demanda i... Nosaltres no volíem fer-lo, eh?
No, ja ho sé que no. Mai. Vosaltres mai.
Però,
de fet, jo l'havia conegut, eh?
Ai.
Vull dir que a sobre hi conec la seva filla.
No, jo també conec la seva filla. Pobre. però a Twitter, per WhatsApp...
Terra
el conductor de l'autobús...
Ah, sí? T'ha parat el conductor de l'autobús?
Dragó, no? Sí, Dragó. Perquè nosaltres estàvem tan tranquils.
No, el millor va ser un tuit que ens va dir Dracaris.
Dracaris.
Sí. Estava menjant el Malcom el dilluns i surt la notícia aquesta del gat de Droinger, com el de Rodinger, però sí. Que 2 hores abans de morir...
Sí, va penjar aquell tuit.
Amb el gat al cap, que és el cap, el gat que no sap si està sobre el cap d'un viu o d'un mort, com el gat de Rodinger. Vale. I aleshores es lia tant la cosa que hem decidit... Canviarem el format de la secció.
Vale.
Vale? Perquè normalment nosaltres fem la conya, judicis de valor... Es farem igualment, eh? El personatge, però després d'una setmana que he hagut de llegir merda a Torrentes...
Sí.
He llegit els seus llibres. No sencers. Els vídeos. Aguantar el vòmit amb els seus obituaris. Que surten tota la llista de los habituales. Les entrevistes. Hem decidit que avui nosaltres, bàsicament, el que farem serà llegir la seva obra,
sí,
i que l'audiència jutgi.
Ah, vale. O sigui, farem un Lucía Echevarría intertextualitzat.
Vale.
És a dir, dit d'una altra manera, nosaltres posem l'arbre i la corda i es penjarà ell solet. Vale? Vale. Aleshores, perquè parlem, i aquí sí que farem una mica de judici de valor modest. És un cretí de dimensions siderals, un tipus als que els seus admiradors, que són molts, l'han definit com un home lliure, un lobo feroz de la literatura espanyola entre l'epicurismo i Confucio, la heterodoxia i la Hèlade. Després diu, però que era una contradicció amb potes, un mitja merda, un faig a bocamoll, de casino de poble, que es desmentia constantment i que com a petit avançament deia, i deien d'ell, que mai va fer mal a ningú. i que no parlava malament de ningú. De ningú, els collons, excepte de tots els polítics a l'esquerra d'Aznar, de qualsevol que es passés pel seu costat, i de la seva primera dona, de la que va dir: en mi obra, a la única persona con la que hay algo parecido a una vendetta, un ajuste de cuentas, es mi primera mujer, esa novia de facultad con la que cometí el disparate de casarme. El cometió ella también.
Vaya.
Un carayot amb ínfulas, o com diuen en castellà, un cretino con balcones a la calle, que admirava Saint-Exupéry, que es creia Neruda i aspirava a ser Hemingway. Un pelacanyes que reconeixia, i això explica moltes coses, lo que más me ha enseñado la vida han sido las ingestas de LSD, que gairebé són les seves inicials, FSD. Fernando Sánchez Dragó,
sí.
LSD és Lechuguino Sánchez Dragó.
Toma.
Parlem, òbviament, de El Dragó.
Ja comencem així.
Aquí és on sortia Pujol, no?, amb caricatura.
Sí.
Com?
Sí, hi havia un...
El mago.
Hi havia un mag que s'assemblava una mica...
Una miqueta.
Sí, sí.
Abans que arribés a Star Wars i tot això.
Abans, sí. I no, hi ha aquella pel·li de Schwarzenegger que hi havia...
Sí.
Desafío total, no?
Desafío total.
Bueno, com deia el Santi, avui nosaltres opinarem poc.
Home, de moment ja...
Ja. Que opini ell.
Fins aquí.
Que opini ell. A continuació, us llegirem de manera textual les millors frases que defineixen...
Un petit resum, sí, perquè...
Un petit resum, sí, sí. Perquè hi ha un vídeo per aquí que podeu trobar també que es diu... Sánchez Dragó y sus mujeres, y dio cosas maravillosas con las mujeres, siempre con su lagrimita y cosas d'aquestes. Molt maques, molt maques. Però, de moment, us recomanem que seieu i reflexioneu. Comencem. Ho farem de 5 en 5, eh?
Oh, m'agrada molt.
1. Mi grito de guerra es salud, anarquía y cada noche una tía.
Això està escrit en la seva obra.
2. Yo pertenezco a ese grupo bastante extenso de personas que no cree que se haya llegado a la luna.
3.
La gente, con tal de salir en la tele, está dispuesta a asesinar a su vecino.
Tú eres un ejemplo.
4.
Las chicas de izquierda se creen que están salvando el mundo cuando follan. Y las otras no. Las otras follan porque les gusta.
5.
Con Franco había libertad en la calle. Eran años felices, porque no había el control de ahora.
¿Qué? Difícil de superar, ¿no?
Maco.
Sí. Pues como el circ. Más difícil todavía. Ara amb els ulls tancats i el trapeci en flames.
Veus? Redobles, ¿eh? Tot.
6.
La ley de violencia de género discrimina a los varones.
7.
Si hubiera sido mujer, sería muy puta. Una puta refinada, una puta culta. Matahari, vamos, Matahari era espía.
Sí, sí. 8.
La jubilación es una violación de los derechos humanos. Dilo en Francia.
9.
Creo que debería prohibirse informar sobre los malos tratos.
Hostia.
10.
Atención, mi patria es mi verga.
¿Qué?
Aviam, podríem estar tot el dia així.
Pel que he vist a les fotos, és una pàtria petita.
Va, home.
No, podríem estar tot el dia així i ho deixarem aquí.
No! La gent vol més.
Bueno, va.
Com Bruce Springsteen.
Bona nit, Barcelona. Bona nit, Barcelona. Farem un bon
distrat. Otra, otra.
Vinga, torna a sortir a l'escenari, va.
Bueno, va, doncs a veure. Seguim. Vinga. Ei, ei, ei. 11.
El mundo tocó definitivamente fondo en 1789. No soy multiculturalista, sino cosmopolita.
Uf.
Pero el mundo se divide entre Japón y los demás.
12.
Le preguntan. ¿Siente predilección por algún escritor catalán?
Respuesta.
Imagino que se refiere a los que escriben en castellano, porque el catalán no lo entiendo.
Va, ser cosmopolita no está mal.
13.
Si vienen a decirnos que el tantam de una tribu africana vale lo mismo que la novena sinfonía de Beethoven, eso no es un nuevo valor, es un desvalor.
14.
Ahí estaba encantado. Obama es un pelele de las multinacionales. Ese monigote de la Reserva Federal. Ese don Tancredo invertebrado. Ese quinta columnista del integrismo musulmán.
15.
El Opus Dei es una organización que cree en la idea del progreso.
Mira, pues ahora que estoy así, las veo y subo la apuesta.
¿Ves? Venga, ah, bueno, va. Encara en tenim més.
Venga, farem
16.
En ningún lugar he palpado más amor a los animales que en los ambientes taurinos.
Hostia. 17.
Es que no puedo salir a la calle. Me paran cada dos pasos. Hay días que no lo soporto.
18.
Aunque no debería ser yo quien lo diga, Gargoris y Avidis, que es una mierda de libra, se ha reconvertido en un clásico. Sucede que cuando releo las redacciones del colegio, escritas con 8 o 9 años, en ellas ya está Gargoris y Avidis.
¿Cómo crees?
19.
La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Mira.
Yo está bien, ¿eh?
No, ya meramente no.
20.
Vox es un partido conservador, pacífico, con gente instruida y educada.
Caray.
Y dicho eso, no hace falta decir nada más y entrenem a esmorzar. No pueden millorar.
Oi, oi.
O sí. Tadán,
mira, mira com és.
O sí.
Va, ja està.
Perquè tot el que diu no són més que fatxanderies que ell mateix ha contradit amb els seus actes. Perquè aquest home, bàsicament, era Antonyita la Fantàstica. Tot i que es deia Fernando.
Bo que hem posat a Ava en aquest programa.
Bueno,
a veure, estem parlant del repelente Niño Vicente. A les seves inaclavables entrevistes sempre deia «Sigo siendo un niño bien de barrio de Salamanca». El seu tietavi va ser Modesto. Ell no, eh?
Ell, òbviament, no va ser mai Modesto.
Va ser Modesto Sánchez Ortiz, director de La Vanguardia, de La Vanguardia abans de Gaciel. I el seu pare va ser periodista Fernando Sánchez a La Voz i Notisport. No confondre...
Notisport?
Notisport, sí. No s'ha de confondre amb...
Sempre amb el Barça.
Sempre amb el Barça.
Hem dit que faríem pocs judicis de valor, però ara ens prendrem la llicència...
Vaja.
...d'assegurar que de petit Draghi, el petit Draghi, la història de Catalunya...
Home, per favor.
Quan era petit era Draghi. Ja era un estúpid. Explica que passava les hores parlant, atenció, amb el seu àngel de la guarda, no sé qui us recorda. El seu àngel de la guarda es deia Jai.
Jai
Coloma, Jai.
Jai?
Jai, sí, sí. Deia, a casa li deien Nano. Al Draghi. Als 7 anys, diu ell, que va fundar i dirigir un diari que escrivia ell. Fundar i dirigir un diari que escrivia... És a dir, et dirigies a tu mateix.
Sí, bàsicament.
Sí. Que va anomenar La Nueva España, ja amb 7 anys, eh? I que era una còpia a mà de l'ABC del dia anterior.
Ah, és a dir, vols dir, copiava el diari.
Sí, i aleshores el que feia era passar per tot l'edifici amb els veïns...
Sí.
I els hi jugava a canvi de 5 cèntims. Sí.
Els hi venia la seva versió del diari que ja estava publicat.
Això és una pràctica que segueix fent molt, això de copiar les notícies. S'ha de dir.
Sí, a les seves memòries també, Galgo Corredor.
Que ingeniosíssim títol.
Galgo
sí,
Corredor,
sí, podia ser Elefante Pesado o Merluzo Acuático. Però bueno, recorda que va ser en aquella casa on va iniciar-se en el sexe.
A quina casa?
S'ha de dir que ell sempre diu que jo sempre diu coses com el sexo és mi vida, el sexo és mi única manera de vivir, el sexo no és una actitud, coses d'aquestes que ell sempre és com una màquina sexual, eh? I no ho recordo amb massa orgull perquè en lloc de practicar el sexe intel·lectual i llibertí, que ell és molt, sempre es qualifica a si mateix de llibertí, va dir que va fornicar amb sexe animal, amb, obro cita, una criadita deliciosa que teníamos en casa. Era bastante ligerita de cascos y llevaba tiempo provocando.
Es que las viste así.
¿Qué es eso?
Pato Aventuras.
¡Ah, Pato Aventuras!
¿Por qué yo que volía aquel niño pavero de la zona alta de Madrid? Va acabar sent comunista al principi. ¿Y com va ser? No direm res un altre cop i ell mateix ens ho explica. I cito. Yo quería ser como Hemingway, gran comunista, segurament. Yo estuve en el Partido Comunista, pero nunca fui comunista. Quería vivir la aventura. Pato Aventuras. Quería entrar en la cárcel. Mira. Quería irme al exilio. Quería que me pasaran esas cosas extraordinarias que le pasaban a Hemingway cuando se iba a los Sanfermines, o se iba al frente de la Segunda Guerra Mundial, o se venía a la Guerra de España.
Es decir...
Hemingway van a San Fermín i cada any van milions de persones. Que diuen al San Fermín com si fos a pujar amb el nanosatèl·lit aquest.
Que no s'hi pot ni arribar.
Sí, sí, anar al Kilimanjaro. No, per entendre'ns, ell es va fer comunista per postureo. Però gràcies a aquesta suposada militància es va assabentar d'un fet traumàtic que evidencia una de les seves constants contradiccions. El van detenir el 56 I quan l'interrogaven, em veia en carinyo, no era com el sobrés, perquè els quedes una mica intel·lectuals, ell va començar a vacilar el poli dient paraules molt cultes i enfotent-se d'ell. Aleshores, el comissari, que es devia morir de ganes de fotre una pallissa...
Hi ha dies que la tortura està...
Va, li va dir, no xulés tanto que nosotros fuimos los que nos cargamos a tu padre.
Ah, i allà ell cau, o sea, s'entera, perquè ell, tan intel·ligent que sempre va pensar que el seu pare el van matar els republicans. Però aquell dia va descobrir que el seu pare, que era republicà però de dretes, i partidari de Maura, va ser afusellat després de que Juan Pujol, o Pujol, més aviat, cap de propaganda del bàndol nacional, el va denunciar. I que va ser, Juan Pujol aquest, va ser el primer director de l'agència EFE i era el membre de propaganda del Front Nacional. I el va denunciar com a comunista.
Sí, des d'aquell moment Dragó va intentar rehabilitar el nom del seu pare i acabar amb el de Pujol, no, amb el de Pujol, que costa, eh? A Madrid, Juan Pujol té una placa, una plaça, que està a 300 metres de la casa de Dragó,
ah, sí,
i ell un dia va pujar una escala a treure la placa i la va canviar per una altra que havia encarregat amb el nom del seu pare. Clar, la policia, òbviament, el va fer baixar, li van de tirar pa a casa, xalao, i el dia següent ja tornava a estar la placa amb el nom de Juan Pujol. Ell es va indignar i va escriure una carta pública a Manuela Carmena titulada Alcaldessa, por favor, quiten en la calle al asesino de mi padre. S'ha de dir que aquest senyor, després, la persona que més admirava era José Antonio Primo de Rivera.
Ah, carai.
Sí, sí.
No, a veure, això no és... Si tu vius al costat d'un carrer que hi ha... Bueno, pues això no ho sé. Però és que, escolta, és que en aquell mateix any que et treu la plaga,
sí,
Sánchez Dragó col·labora amb un llibre que edita Vox contra la llei de memòria històrica, que escriu amb Germán Terç, un llibre que defensa que no s'han de canviar els noms dels carrers.
Ah, sí, eh?
Clar,
en el mateix llibre, eh?
Exacte. Però ell, quan li pregunten, diu, ho justifica i deixarem que es pengi ell solet un altre cop citant-lo amb ell. Lo de mi padre fue claramente una injusticia. Y si yo he influido es porque no puedo prescindir de ser una persona conocida. En este caso pongo mi prestigio al servicio de una causa justa. La vida es así. Marilyn Monroe era Marilyn Monroe. Y quizás su compañera de pupitre era fea.
Sí, això de les aventures comunistes se li va passar ràpid i va d'ella ser, diguem-ne, així un fatxa pota negra sense vergonya, eh? Tant que ell presumeix d'haver-se exiliat durant el franquisme. Però resulta...
A veure, però exiliar-se.
Però resulta que...
No es va exiliar.
Sí, mentre estava... vivia fora d'Espanya, que sí. No és exiliar-se.
Bueno, sí, sí, vivia com els corresponsals, vivint fora d'Espanya. Però resulta que mentre estava exiliat, què feia? Col·laborava amb el diari El Alcázar.
Molt crític amb el règim.
Sí, t'ha de dir bé. El Alcázar. Propietat de tres progressistes, que eren Girón de Velasco, Pilar del Bosch i el general Moscardó, el de l'Alcázar, que és el que va resistir a l'Alcázar, en nom de la Confederació Nacional d'Excombatients.
És una bona manera d'exiliar-se, treballar per l'Alcázar. Ja sense careta, als anys posteriors va declarar que, i torno a citar-lo amb ell, si los sublevados contra Franco hubiéramos sabido que la democracia era esto, este asco, no nos habríamos rebelado contra él. Sí. Yo, al menos, no. Per això, després va recolzar a Aznar, a Le Pen, a Trump, va inspirar la moció de censura de Tamames de Vox, i en agraïment Vox li va atorgar el Premi de Castilla i León a les Letres, però que no ha arribat a recollir. La recollirà el gat, segurament.
Buenas noches, señor.
Oi.
Buenas noches, señor.
Bertín Osborne. Però, perdona, heu triat la pitjor versió.
Sí, home, sí, que si no és un homenatge.
Gravació de la tele.
Clar, si no és un homenatge.
El tio cantant i la gent allà...
Sí, sí, sí.
S'ha gravat un altaveu dolent, eh?
Sí, sí.
És dolent.
Sí, sí, no canta molt millor, eh? No, però ja això ho posem perquè arribem al tema de les dones i el sexe. Pensem...
Ja estem, va.
Pensem que aquest senyor, a la Fira del Llibre de Madrid, a la Feria del Llibre, el que feia quan veia una noia guapa i jove... li posava el seu telèfon, o sea, jo em signava, con mucho aprecio, con mucho afecto...
I el telèfon.
I el telèfon perquè el trobessin. Vull dir que aquest era un tio que tenia certa obsessió. Del tema, i també del tema de les japoneses. Sabeu que aquest tio tenia una càtedra al Japó, un tema molt difícil, perquè era la càtedra de Sánchez Dragó sobre Sánchez Dragó. Clar, no, havia d'estudiar molt, perquè qui sabia més de Sánchez Dragó que Sánchez Dragó, eh? Però abans, deixarem que... seguirem deixant que parli ell. Primer, per fer-nos una idea de la seva consideració respecte de les dones.
Tens frases, eh?
Tinc frases.
A veure, doncs frases.
Me han gustado las mujeres a lo largo de mi vida, que siempre me han dado envidia. I ara, bueno, les numeres tu d'una a quatre?
Sí.
Venga.
Un.
Mientras mi cabeza funcione y haya tantas chicas guapas, supongo que mi epitafio podría parecerse al de Groucho Marx,
que es falso. Perdonen que no se me levante.
Dos.
La mujer es dueña de su cuerpo, pero el niño no es su cuerpo. Ella se convierte en vehículo. ¿No quieres llamarlo taxi? Llámalo carroza imperial.
Tres.
Las mujeres de derechas follan mejor. Las de izquierdas creen que están salvando el mundo.
Cuatro.
Una mujer bien follada no desfallece nunca. El otro día le di a una 15 orgasmos en 5 horas. Això eren 80 anys,
eh? No.
A veure, i ara parlarem del tema famós de les japoneses, que òbviament és mentida. Això surt al llibre titulat Dios los cría y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción. És un llibre de l'any 2010, que a la pàgina 164, que, o sigui, el llibre és una conversa entre Antonita la Fantàstica Dragó i Boadilla, Pompom i Teddy i Desbarrapaus. El nostre heroi rememora que a Tòquio, l'any